L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El programa Llevat dins la pasta el podeu escoltar tots els divendres, puntualment a 6:45 de la tarda i també tots els dissabtes a 1:00 del migdia. A banda, si no podeu en aquest marge, el podeu trobar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat. L'envelliment de la població és una realitat. El 2018, les persones que tenien 65 anys o més sumaven gairebé 1,42 milions, el 18,8% del total de Catalunya. Unes xifres que continuaran augmentant. Aquest fet està portant a que el negoci de la dependència creixi cada vegada més, ja sigui a través de les residències per a la gent gran o dels serveis d'atenció domiciliària. Per posar un exemple, el SAT, que és una competència municipal, és el segon contracte més voluminós de l'Ajuntament de Barcelona, només per darrere del de la neteja, i implica la contractació externa d'uns 5.400 treballadors i atén unes 24.000 persones. De fet, 10 grups empresarials ja controlen el 25% de les places residencials de l'Estat espanyol. I pel que fa als serveis d'atenció domiciliària, podem trobar grans grups de serveis com ACS, l'empresa de la qual és president el Florentino Pérez, Eulen o Sacyr. També trobem empreses del sector com Sispa, Tunstall, Televida i l'Unión o la cooperativa Suara. El nostre convidat d'avui, el Llevat dins la pasta, sent orgull per ser treballador familiar i orgull per treballar en una cooperativa. I sosté que no és el mateix atendre les necessitats de les persones que atendre les persones amb necessitats. L'Isidre Cano va néixer a Badalona i va realitzar estudis de traducció i interpretació a la Universitat Autònoma de Barcelona a Anglaterra i França. Va ser director de l'Albert de Joventut Pere Tarrés de Barcelona i poc després va marxar a viure a Nova Zelanda. Al cap d'uns anys va tornar a casa per dedicar-se a l'atenció a les persones. Des del 2006 és treballador familiar a la cooperativa Suara. Ha fet atenció domiciliària de persones en situació de dependència i risc d'exclusió social al barri de Sants i des de desembre desenvolupa la seva tasca a Ripollet. L'Isidre és també cantautor i escriptor i actualment és militant de la UAC. Bona tarda, Isidre.
Bona tarda.
T'agraïm que hagis pogut atensar els estudis de Ràdio Estel per parlar sobre l'atenció a les persones des de la teva experiència com a treballador familiar en una cooperativa.
Agraïts a vosaltres per invitar-me.
Com va ser aquest recorregut, de manera sintètica, que et porta a incorporar-te en una cooperativa a fer aquesta tasca?
El meu recorregut és una experiència de vida que s'ha anat fent a poc i que feia intentar buscar sentit allò que fèiem i en un camí compartit. No tenia sentit treballar en una estructura vertical per un sistema neoliberal si no ho feia amb persones d'igual a igual que treballessin per la justícia social, doncs no tenia sentit. I vaig pensar que la cooperativa era una bona opció de vida, de creixement i també d'aportació a la meva comunitat, que és aquesta. I va ser per això que em vaig interessar per la cooperativa.
Uh-huh. Hem vist que ets militant de la UAC, és a dir, que tens aquest compromís cristià en vena. Això ha influït en el fet de que busquessis aquest model d'organització, la cooperativa, per acabar treballant en aquest espai?
El meu camí va ser una miqueta a l'inversa, perquè jo no sóc cristià de sempre. Sempre dic que no sóc un convertit, però sí una persona que ha convergit amb altres persones que, per experiència de vida, pel seu ja compromís amb la justícia social, doncs ha vist que hi havia alguna cosa més. Les meves creences són molt immanents, però també hi ha una part de transcendència. I podria dir que el meu compromís cristià no m'ha dut al compromís amb una cooperativa, sinó al revés. La meva recerca d'una cooperativa ha estat un pas més per fer-me un bon cristià i poder treballar en el compromís junt amb molta altra gent que no té la meva creença ara.
Uh-huh. Isidre, introduíem el programa dient noms d'empreses que són gegants multiserveis com ACS o SACIR, no? I que estan presents donant aquests serveis d'atenció domiciliària a molts municipis del nostre territori. Per un treballador o treballadora, quines són les diferències entre treballar en una empresa d'aquestes dimensions a fer-ho en una cooperativa?
És un tema, sobretot, d'empoderament. Nosaltres parlem de tu a tu amb una estructura de poder horitzontal. Nosaltres votem totes les decisions en assemblea dues vegades l'any i tenim un compromís comunitari entre nosaltres. Les tasques que realitzem cadascú dins de del seu àmbit són una part d'un projecte comú que tenen un tarannà i uns valors i sempre des d'una cultura ètica. Jo no dic que la resta d'empreses que no són cooperatives no ho tinguin, però la cooperativa t'assegura aquest creixement col·lectiu. Sense la part de l'ambició que pot tenir una empresa neoliberal i també assumint els riscos d'una cooperativa que cada dia es fa més gran. Té coses bones i coses que també ens poden dur a caure en els errors que té el mateix sistema.
Uh-huh. En aquest aprenentatge en el que estem sempre, li veus futur al cooperativisme en un context com el que estem avui, que el lucre és el que impera, no? I a l'hora d'organitzar l'empresa, doncs és, podríem dir, el principal factor que ajuda a organitzar-la?
Jo li veig molt futur perquè, tot i que sembli que l'humanitat va cap a un capitalisme salvatge, o allò que vingui després, crec que hi ha un gran buit, que són totes les dimensions de la persona que queden desdibuixades o anul·lades pel tema crematístic, pel tema de treballar només pel sistema. Crec que el cooperativisme és una fórmula més justa que atraurà a molta gent per organitzar-se per tal de poder recuperar les dimensions que el sistema ens menja. Tenim una sèrie de dimensions com la familiar, l'espiritual, que no ens han de fer pensar que som pitjors només perquè el sistema no ens interessa. Nosaltres valorem les persones tal qual són, amb totes les seves febleses i també les fortaleses. El sistema només ens vol per les fortaleses i quan deixem de ser productius ja no som forts, ja som febles, per tant ja som fora del sistema com les persones que tenem nosaltres també alçat.
Mm-hmm. Anem a parlar de treballadors i en particular els treballadors d'aquest sector d'activitat. Hem vist que a Catalunya hi ha un conveni català de l'atenció domiciliària, sí. I bueno, alguns dels treballadors es queixen de sous baixos, contractes a temps parcial. Quines són aquestes condicions de treball de les persones que esteu guanyant-vos la vida en aquest sector?
Cal dir que el conveni no deixa de ser un acord de mínims i que a cada empresa, a cada organització, doncs es fan aquests mínims o no, o es milloren. En el cas de Suara, tot i les contradiccions d'una cooperativa que es fa gran, doncs sí que s'han millorat uns mínims. És una lluita que va contra el sistema, perquè el sistema, no dota de recursos a l'atenció a les persones, no suficientment. I quan tu externalitzes un servei que en filosofia hauria de ser públic, perquè no oblidem que la qualitat d'una societat es valora en com i es mesura en com cuida de les persones en moments de feblesa, doncs si no dotem de recursos a aquest sistema, doncs malament. I el conveni el que dic és que és un acord de mínims que és totalment millorable. Però nosaltres no podem fer res tret de protestar, de lluitar, d'organitzar-nos, però si després la societat n'acompanya i no visibilitzem la situació real, no només de les persones ateses, sinó de les persones que atenen, no arribarem enlloc.
Isidre, parlem ara de la part de la cura, de la feina que fas amb aquestes mans i amb aquest cap. Quin és el model d'atenció que segueixes per realitzar la teva feina?
Com tu deies a l'introducció, doncs tu pots atendre les necessitats de les persones i centrar-te en la tasca, és a dir, si et diuen has de fer doncs, una dutxa o has d'anar a compres o acompanyar, o et pots concentrar en les persones amb necessitats. El model que jo segueixo és primer la persona i després la situació de la persona. Això m'ajuda a veure la persona des de totes les dimensions. Jo quan entro a un domicili no miro només a la persona, miro com està el seu domicili, com està la persona que el cuida normalment, miro tot, miro com està d'esperit, miro les fotografies que té a casa, és a dir, intento fer-me una fotografia global que després, a mesura que vaig treballant, es converteix en seqüències. Seqüències que fa que la persona, doncs, a poc, doncs, no només tingui l'atenció que se li ha de donar, que és l'atenció signada en un pacte, hi ha un pacte de servei entre la persona i l'Ajuntament, en aquest cas és Suara qui ho signa com a empresa externa, sinó en tot allò que no posa el paper. I l'important a la vida són les coses que no posa el paper. Aleshores, és aquí on es veu la qualitat d'un sistema, que va més enllà de la tasca. Perquè la tasca, quan passa un temps, doncs passa a ser secundària. Jo he arribat a domicilis en què jo havia de fer una tasca específica i com que he detectat que hi havia temes de traumes emocionals, temes de coses no resoltes, coses que no s'havien detectat que la persona podia fer i, per tant, jo podia estimular perquè ho fes i la persona ara veu que pot, jo he arribat a domicilis en què la tasca que jo havia de fer, la persona ja l'havia fet. Per tant, és un, si mires la persona o el grup que tu atens des d'una globalitat, veuràs que hi ha molta potencialitat perquè la persona mateixa recuperi l'autonomia i la dependència, la independència, que és poder decidir sobre la teva pròpia vida. I això el sistema t'ho menja. Conforme perds recursos personals, el sistema simplement et va arraconant. Això passa també en els cercles familiars. La persona atesa, de vegades, queda arraconada. I és un familiar qui li fa tota la tramitació.
Sí, és una incapacitació sobre...
Exacte. Yeah. I és un tema cultural. Per això, quan parlàvem dels recursos, del conveni, és un tema més de cultura. És un tema de com fem les coses, però èticament ens hauríem de preguntar com les hauríem de fer. I aquest com les hauríem de fer incomoda.
Recordem que avui als estudis de Ràdio Estel tenim entre nosaltres a l'Isidre Cano, que és treballador familiar a la cooperativa Suara. I amb ell estem conversant a l'entorn de les cures i també hem comentat el món del cooperativisme. Isidre, imaginem que un dels col·lectius que més sovint atens, visites, tens cura d'ells és el de les persones grans.
Sí.
Últimament estem sentint a parlar molt de la soledat de la gent gran.
Sí.
Quina percepció tens d'aquestes persones grans que no tenen una xarxa familiar o que si la tenen no tenen prou cura d'elles?
Val. Jo diria que hi ha dos tipus de soledat. Hi ha la soledat de la persona que realment viu sola físicament i després hi ha la soledat de la persona que viu amb d'altres dins del domicili. Acabaven de veure aquesta incapacitació tàcita que fa l'entorn, en teoria, cuidador de la persona, i la persona queda arraconada. És una molèstia o simplement quan ja se li fa la tasca de la dependència queda arraconada. però parlem primer de les persones que realment viuen soles. Jo he detectat en els darrers 15 anys que porto de treballador, i sobretot aquí al barri de Sants, doncs he detectat que hi ha una gran mancança en poder cobrir aquesta part social que necessita la persona. Jo parlava de totes les dimensions que té la persona, i aquesta dimensió social, la dimensió de poder fer xarxa, és molt important. Perquè jo al domicili vaig una hora. Què fa la persona la resta de 23 hores? Què fa? El que no pot ser és que tu facis una atenció puntual. Si cal, la fas. Però l'important és que tu li donis eines a la persona per a aquestes 23 hores restants que pugui fer la seva vida. I això vol dir que has de buscar associacions. Aquí tenim a Sants i a Bismont, Amics de la Gent Gran. Hi ha associacions que es dediquen a poder fer acompanyament. L'Ajuntament té el projecte Radars, també, que intenta localitzar amb els establiments, per exemple, les farmàcies, que poden avisar si veuen alguna persona que realment s'ha quedat sola i que està en clar deteriorament cognitiu o veuen que realment necessita d'aquest recolzament. Hi ha molt a fer. Realment la dependència i tots els serveis que tenim en marxa s'ha de centrar sobretot en l'acompanyament emocional, perquè no serveix de res cuidar un cos si no cuidem el cor. I em sembla a mi que aquesta part és la que fins i tot els estudis que nosaltres realitzem no la tenim. Penseu que d'aquí al futur cada vegada hi haurà gent més envellida que cuidarem més anys i també gent més jove que entrarà abans en dependència per tema de drogodependències, etc. Per tant, es pot donar el cas que tu entris perquè una persona necessita una cosa en concret, aquesta persona es guareixi i encara tu continuïs molts anys amb ella. Quin sentit té no treballar la part emocional, l'acompanyament, el vincle? El que canviarà serà la necessitat, però no ha de canviar aquest acompanyament. Nosaltres hem de ser acompanyadors emocionals.
Una qüestió que ha sortit abans, Isidre, és aquesta dimensió espiritual de l'acompanyament.
Sí.
Hem vist que tu tens múltiples facetes. Ets cuidador professionalment, també ets cantautor. Aquesta impronta com a cristià, com marca totes aquestes activitats que estàs desplegant?
Tu marca tot. Jo, per exemple, quan faig alguna cosa i penso en una persona en concret, jo quan atenc sempre dic, tu ets Jesús. I no hi ha manera que surti malament aquella feina. Quan més jo defalleixo per l'hora que sigui, perquè tinc circumstàncies personals, jo li dic sempre, tu ets Jesús. Aquesta part espiritual de dir, tu ets Jesús, i no importa que la persona que tinguis al davant sigui coneguda o no, t'ajuda a fer la feina de la manera més cristiana possible. Les benaurances és això, és... camina amb els més febles, no deixis a ningú enrere i segueix el missatge de Déu, que és el camí de la felicitat. Per tant, això t'ho marca tot i marca la felicitat. Un és feliç quan ho fa des d'aquest punt de vista.
Doncs ens quedem amb aquesta imatge tan bella, no?, de Jesús en el rostre de la persona fragilitzada. Moltes gràcies, Isidre, per haver-nos acompanyat avui. Isidre Cano és treballador social a la cooperativa Suara.
Moltes gràcies per acompanyar-me aquí també en aquest moment de la meva vida en què faig aquest canvi del barri de Sants a Ripollet. Hi ha gent també a Ripollet que necessita ser atesa a l'igual que aquí a Sants.
Molt bé, gràcies. Un dels nostres objectius, al Llevat dins la pasta, és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
Diu el Papa Francesc al número 88 de l'Alegria de l'Evangeli: l'Evangeli ens invita sempre a córrer el risc de trobament en el rostre de l'altre, en la seva presència física que interpel·la en el seu dolor i el seu reclam, a la seva alegria que contagia en un constant cos a cos. La veritable fe en el fill de Déu fet car és inseparable del do de si, de la pertenença a la comunitat, del servei de la reconciliació en la car dels altres. El fill de Déu, en la seva encarnació, es va invitar a la revolució de la tendresa.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
A través d'aquesta secció us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us convidem a llegir el llibre del nostre convidat Isidre Cano. El llibre es diu La brisa abre las puertas que el viento cierra. Es tracta d'un llibre de contes per divulgar la realitat dels petits mons, de les persones ateses i la dignitat de la cura. Ha estat publicat a l'editorial Ciudad Gótica l'any 2016 de l'Argentina. També us convidem a llegir el reportatge El negoci de la dependència, llistes d'espera, precarietat laboral i fons d'inversió del periodista Marc Font i publicat a El Crític. Podeu trobar-lo al web elcritic.cat.
L'agenda de Llevat dins la pasta.
Us recordem que cada dilluns a les 11 del matí la Marea Pensionista organitza concentracions en molts dels nostres municipis per a reivindicar el dret de tenir pensions dignes. Us animem a participar-hi en aquestes mobilitzacions de la vostra ciutat o poble. Fins al 2 d'agost d'enguany, al Castell de Montjuïc a Barcelona, podeu visitar l'exposició Viure a Montjuïc, memòries d'un barraquisme oblidat. Aquesta exposició rememora l'experiència de les persones que als anys 50 i 60 van haver de viure en aquesta forma d'infrahabitatge, quan es van haver de traslladar a Barcelona per millorar les seves condicions de vida. Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Recordeu que ens agrada saber de vosaltres i que podeu escriure'ns per fer suggeriments o aportacions a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui us hem acompanyat el José Matosas a les vies de so i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 1 del migdia. Fins la setmana vinent.